L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai.
Doncs els 5 minuts més és el moment de saludar en Pere Farges i de saludar també a la Sandra Sotillo. Pere, Sandra, què tal, com esteu? Molt bon dia.
Una mica constipats estem avui, eh?
Sí, no m'estranya, perquè amb aquesta pujada i baixada de temperatures que estem tenint, el més normal, o el que no seria normal, seria no estar constipat. Vol dir que tens una salut absolutament infranquejable.
Sí, sí, avui, aquestes setmanes, tothom, màniga curta, sí, però amb una jaqueteta, perquè quan comenci a ploure,
exacte,
ens podem abrigar.
Quan vingui la neu una altra vegada.
Molt bé, Sandra. Què tal? Com ho tenim, això?
Bé, mira, és que ara parlàvem amb en Pere i me n'he adonat d'una cosa, que és que la setmana passada us vaig recomanar una sèrie de Netflix. Avui us torno a portar una sèrie de Netflix.
Ui, què ha passat?
I ja tinc preparada la sèrie de la setmana que ve.
És de Netflix, també. Netflix.
Jo li estava comentant ara a micròfon tancat a la Sandra. Dic, mira, Sandra, dic, ara crec que aquest serà l'últim mes de Netflix a casa meva. Dic, perquè no m'agradava gens el que hi havia. No trobava el que m'agradava. I ara m'estava recomanant tot de coses i dic, home, potser m'esperaré una mica. M'esperaré un mes, si més no.
Intentant allò de fer-los la pilota a Netflix.
No, tens remordiments, tu, ara. Sí.
Sí que és veritat que parlo tan malament d'ell sempre, i ara de com me n'he oblidat que sóc una mica hipòcrita perquè parlo malament de Netflix i et porto... Faré 3 setmanes seguides recomanant...
El senyor Netflix no t'ha trucat per dir-te alguna cosa? No et passis tant amb mi, sisplau?
No comment.
No, deixem-ho.
No, per cert, ja us deia, la setmana passada la sèrie que vaig recomanar, la Diplomàtica, és de Netflix. Jo ja l'he vista tota, que la setmana passada havia vist uns capítols. M'ha agradat moltíssim. Mm-hmm. O sigui, a veure, se li està criticant que no és fidedigna, que els ambaixadors no poden fer el que fa aquesta ambaixadora. Senyor, és una sèrie, ja ho sabem, que no són fidedignes les sèries. És el que passa. És una sèrie molt entretinguda, a la gent a qui li agradi els thrillers polítics li agradarà molt. A més, té un toc d'humor que a mi personalment també m'ha agradat molt. Ara bé, absteniu-se de mirar-la si no us agraden els finals amb cliffhanger.
Sí.
Perquè acaba amb un cliffhanger molt gros.
Oh.
Això vol dir que hi haurà segona temporada, espero, desitjo, Netflix, ara que parlo també de tu, no em facis aquesta...
Però d'aquí a vés a saber quan, perquè jo, per exemple, que hi hagi tanta distància en el temps, a mi les segones parts no m'acaben generant cap mena d'interès.
Jo crec, o sigui, a mi no, tampoc és que em facin res els cliffhangers, però sí que és veritat que quan et deixen amb un cliffhanger tan gros com aquesta, que ara t'hagis d'esperar tant de temps per mirar la segona temporada, perquè no s'ha ni començat a rodar, per tant han de veure els resultats d'aquesta primera temporada per donar-li llum verda, han de fer el guió, si això potser ja el tenen fet, però han de crear el guió, ho han de gravar, llavors estem parlant de com a mínim un any. Llavors, que et deixin així.
Potser ho tenen ja tot preparat i...
Sent Netflix?
Home, Pere, jo no conec cap sèrie que no hagi trigat en menys d'un any en tornar, eh? Normalment,
si no és que ho tenen gravat ja, que graven primera i segona de cop, solen tardar com a mínim un any.
Mira, a mi això em va passar amb el senyor del... No, el senyor dels anells, no. Joc de Trons.
Sí.
L'última temporada que va trigar tant en arribar.
Sí, clar.
I que després van fer aquella cosa tan estranya de partir-la i tot allò.
Sí.
A mi em va tallar molt el rotllo, què vols que et digui?
Sí. Llavors, aquí l'estratègia que ha de fer servir la gent que això li molesti és no mirar-la i esperar-se que surti la segona temporada i mirar-les totes dues d'una tirada. Jo, tot i així, la recomano moltíssim, eh? Un cop l'he acabat de veure tota, crec que la sèrie va increixent totalment, s'acaba d'una manera brutal. Llàstima d'aquest cliffhanger d'última hora, que se'l podrien haver estalviat, però molt recomanable, La Diplomàtica, que parlàvem la setmana passada, també a Netflix, amb la gran Kerry Russell, que fa un paper increïble en aquesta sèrie, que va d'una ambaixadora dels Estats Units a Londres i que l'envien a Londres en el pitjor moment que la podien enviar a Londres. Dit això, una altra sèrie que ens arribarà aquest estiu, i avui repasso, vale, totes les coses aquestes abans de començar i llavors us vinc a recomanar la sèrie. Black Mirror, torna, perquè ja no necessitàvem més gent que ens posi por al cos de la intel·ligència artificial i de tot el que pot passar
en el futur.
Calla,
que avui surten unes notícies sobre la intel·ligència artificial, sí, que fan por de veure, eh?
Doncs veurem què en fa Joc de Trons, Black Mirror, perquè ens tornarà aquest estiu, nova temporada, la sisena ja. Diuen que tindrà més capítols que l'anterior, perquè la cinquena temporada de Black Mirror va tenir 3 capítols.
Només.
Només. Diuen que aquesta en tindrà més. De fet, ja hi ha tràiler, que el podeu veure, i hi ha diferents actors que protagonitzen aquests capítols de Black Mirror, que ja sabeu que són... que tenen començament i final per ells mateixos, no, diguéssim. Actors com l'Aaron Paul, de Breaking Bad, la Salma Hayek també protagonitzarà un capítol de Black Mirror, la Kate Mara, per tant, tots aquests estaran... Aquest estiu podrem veure nous capítols, i si en voleu veure un petit tast de què van, ja podeu anar a veure el tràiler, que està ja publicat. I, per últim, una notícia que ha sortit d'aquestes últimes hores, no és de sèries, però els dos protagonistes venen del món de les sèries, i jo he trobat convenient comentar-ho, que és que Pedro Pascal i Paul Mescal...
Carai!
Encara tot acaba amb val.
Sí.
Són mexicans.
Els Escal, sí. com se'ls hem anomenat,
sí.
Estaran a Gladiator. O sigui, Paul Mescal ja el van anunciar. Paul Mescal, Normal People, el recordareu, ara ha fet aquesta pel·lícula nominada als Oscars, com ara, no me'n recordo, com es diu, After Sun.
Sí.
Un que diguéssim que tothom l'ha descobert. El vam descobrir a Normal People i llavors tothom l'ha descobert amb After Sun. El van ja confirmar fa uns dies que es posaria, doncs, en el paper protagonista de Gladiator, amb en Russell Crowe, no? El paper que feia Russell Crowe, doncs ara el farà Paul Mescal. I en les últimes hores el que s'ha confirmat és que Pedro Pascal,
sí.
Tindrem problemes, eh?
Sí.
Pedro Pascal, de The Last of Us, de Mandalorian, també estarà a Gladiator en un paper que encara no s'ha dit quin serà, però que també estarà, i evidentment internet ha embogit amb aquest projecte de tots dos actors, els Escal, protagonitzant tots dos aquesta nova pel·lícula de Gladiator, que ja només amb això ja pot assegurar-se que l'anirà a veure la gent.
Però aquesta pel·lícula és la mateixa que varen veure que l'han versionat,
sí,
nova,
un
o
remake,
és un remake?
Un remake, sí, sí, sí.
Molt bé. I el Gladiator serà un d'aquests? No, ells participen...
En Paul.
Ah, d'acord.
En Paul Mescal farà
serà
Gladiator.
El Gladiator.
Exacte.
Molt bé.
I creus que pot tenir tirada o no?
Sí.
Sí?
Sí. Sí, perquè estem parlant d'actors... Els que s'han confirmat, almenys, també s'ha confirmat amb Barry Keoghan,
sí.
que va estar al costat d'en Colin Farrell amb aquesta pel·lícula també nominada als Oscars, que no em digueu com es diu, però aquesta que passa a Irlanda.
Sí.
I diguem, per tant, que els actors que s'estan confirmant per aquesta pel·lícula, a part de tenir molts seguidors, i que per tant això farà que molta gent la vegi veure als cines, són bons actors. Per tant, jo crec que podem esperar una pel·li bona.
Molt bé. Perfecte, estem sentint de fons els Bridgerton, la banda sonora dels Bridgerton fa estona que està sonant. Per què ens l'has demanat, Sandra?
Doncs perquè avui us porto una sèrie, minissèrie, que s'estrena aquest dijous i que es diu La reina Carlota, una història de Bridgerton.
La veritat és que la banda sonora és un luxe, eh?
És increïble. Et transporta de cop a dins del món dels Bridgerton, no?
Exacte.
És...
Però tot agafant peces actuals, també, no?
Sí,
hi ha
clar,
moltes peces actuals que estan versionades com si fossin en aquell segle.
Podem dir moltes coses de Bridgerton, coses bones, coses també dolentes, però el que ha fet és aconseguir que un gènere que havia quedat, no?, el del drama històric, del drama romàntic històric, que havia quedat com molt Jane Austen, molt per un grup particular de persones, no? Un gènere una mica abandonat, que tenia uns fans molt fans, però que no era gaire popular, no? No era gaire ampli. Doncs ara ha aconseguit donar-li un to nou, no? Donar-li aquest gir actual i modern, evidentment saltant-se tots els requisits històrics, no?, i de vericitat històrica que comporta, però bé, però ha aconseguit...
O sigui, no és rigorosa, eh?
No és gens rigorosa, però...
No ho sabia, això.
Sí, o sigui, agafa històries reals, per exemple, aquesta minissèrie que us porto avui de la reina Carlota està basada en una reina Carlota de veritat, vull dir, està basada...
Però no era negra, per exemple.
Però no era negra.
Ah, exacte.
Clar, aquí s'agafen, per exemple, hi ha rumors de que aquesta de la reina Carlota era biracial. Però rumors, no se sap, ella era alemanya, vull dir, per tant, era alemanya, però... hi ha rumors, llavors suposo que ells s'agafen en aquests rumors i ja, doncs, li donen aquesta... ja la fan una reina negra, no?
Ja,
I per tant, Rigorós, doncs no, perquè no hi havia una reina negra, però sí que les, algunes de les coses de les que parla sí que realment tenen, tenen un fonament, encara que quedi una mica allunyat i tapat per totes les extravagàncies que hi posa la Shonda Rhimes, doncs sí que tenen una mica de rigor, una mica.
La Shonda espero que estigui una mica més inspirada al fer aquesta minissèrie que ara, no? Perquè jo la segona part no m'agrada gens.
A mi em va agradar.
Jo no vaig passar del primer capítol.
Jo no, jo la primera temporada em va entusiasmar i bé, vaig dir, aquesta és una de... Soc fan número 1, però escolta'm, jo la segona em va decebre molt, eh?
Sí?
Sí. No em va acabar
doncs mira, a mi em va passar una mica el contrari. Jo, a veure, partim de la història que Bridgerton no serà una obra mestra de sèries en general. Ara bé, és una sèrie molt entretinguda, que fa el que ha de fer, que aconsegueix el que vol aconseguir. A partir d'aquí, la primera temporada, evidentment, va agafar tothom per sorpresa. Tothom es va entusiasmar amb aquesta sèrie. La segona temporada tenia el conflicte que la gent ja s'esperava una cosa.
Clar.
Llavors tu havies de o fer exactament el mateix o intentar renovar una mica. Què van fer? Fer exactament el mateix, però evidentment amb uns actors diferents. La història és la que és, està basada en uns llibres que existeixen i que tu t'has de cenyir. A mi em va agradar la segona.
Em va agradar la segona.
No sé si és perquè la primera tenia encara una mica el prejudici aquest de què estic mirant.
Sí.
I a la segona va ser en plan, bueno, estic mirant una sèrie que és una caca... com a sèrie, com a obra mestra de sèrie, però que m'està entretenint moltíssim i està fent que miri un capítol darrere l'altre, per tant, això és un mèrit i se li ha de reconèixer, no? És com La Casa de Papel, ho hem dit moltes vegades. Mm. És una bona sèrie La Casa de Papel? Tu mires tècnicament i del guió i de les històries i dels actors i les actrius? No, no és una bona sèrie. És una bona sèrie perquè aconsegueix el que ha d'aconseguir? Sí, és
una gran
sèrie.
Té una gran capacitat d'atracció, eh?
Sí, per això. Per tant, la definició d'una sèrie, si és bona o dolenta, no la podem fer nosaltres, la fa cadascú amb el que li agrada o el que no li agrada. A mi els Bridgerton és un tipus de sèrie, jo com a fan de Jane Austen, és un tipus de sèrie que a priori no m'agrada, però que llavors quan te'n dones compte del que està aconseguint i que realment està aconseguint que jo miri un capítol rere l'altre i que més gent s'interessi per aquest gènere i que potser facin el salt de Bridgerton a Jane Austen, pues, bona sèrie.
No. Molt bé. Doncs escolta,
dit això, Shonda Rhimes, què li passa amb aquesta minissèrie que ens proposa avui? Aquesta minissèrie, com bé dèiem, Reina Carlota, una història de Bridgerton, explica la història de la reina. De la reina negra.
És a dir, que si hem seguit els Bridgerton, entendrem perfectament de què va.
Sí,
i a més va molt bé per complementar la història central. No?
Hi ha un crític que m'he apuntat la crítica que n'ha fet perquè m'ha semblat increïble. Diu, és un aperitiu perfecte per esperar l'estrena de la tercera temporada.
Ah, molt bé.
Ah, mira, està bé.
Molt bé.
I de fet, les crítiques n'estan parlant més bé d'aquesta minissèrie
que de la sèrie de
Setsaga, dels Bridgerton.
La reina que tenia el marit que no estava bé, no?
Clar, aquí també hi ha la part històrica, diguéssim, no? La sèrie és una spin-off / prequela.
Sí.
Creació personal de la Shonda Rhimes, o sigui, aquesta no està basada en cap llibre. Aquesta està basada en una història que ha creat la Shonda Rhimes partint d'aquest personatge de la reina. I explica l'ascens al poder d'aquesta reina, com la casen amb el rei Jordi el III d'Anglaterra, com li demanen que tingui molts fills amb ell, i una mica la relació amb aquest rei que se sospita que està boig, que té algun problema.
Sí.
Com apareix a la sèrie, no?, dels Bridgerton.
Has dit se sospita.
Clar, aquí encara estem parlant de gent jove, o sigui, estem parlant de quan són joves, no?
Ah,
encara.
Clar.
Per tant, aquí veurem una mica, o sigui, t'explicarà el per què et trobes aquest rei que trobes als Bridgerton, diguéssim, no? I per què trobes la reina que trobes. Vull dir, i a més ho fa molt bé, perquè, clar, podien haver agafat i haver fet tot d'actors nous, actors joves que no coneixi ningú, i no han fet ben bé això. Sí que tenim la versió jove de tots aquests personatges, però alhora també apareix la versió adulta, perquè fan com una mena de doble línia temporal que fa que tu vegis els personatges que coneixes dels Bridgerton. Per tant, t'enganxes més a la història perquè realment els hi trobes aquesta comparació, no? No és que de cop et trobis que és en una sèrie que no coneixes a ningú i no relaciones ningú amb els Bridgerton. No, aquí et surt la reina negra que coneixem dels Bridgerton.
La joveneta i després surt quan hi ha actualment, no?
Et surt la mare dels Bridgerton, et surten aquests personatges que tu ja coneixes de la sèrie i que fan de pont amb els personatges joves, que és quan t'expliquen tot el que va passar fa anys i anys. A partir d'aquí tindrem això, o sigui, tenim la reina Charlotte, que té 17 anys, quan la prometen, sí, amb el rei George el III de Gran Bretanya. Ella és prou intel·ligent com per veure que perquè li hagin hagut d'anar a buscar una dona amb el rei George el III a Alemanya, és que alguna cosa
no va bé. Ja.
I doncs a partir d'aquí doncs és la història d'amor entre aquests dos personatges, que no comencen en bon peu, i com això va evolucionant fins a la història actual que trobem avui amb la reina Carlota. Carlota, oi? Charlotte? Charlotte?
Sí, Charlotte. Charlotte. Sí,
Charlotte, sí. I a partir d'aquí també trobem aquesta línia temporal actual on la reina Carlota d'ara, diguéssim, li fan... Bé, no diré gaire res.
No
però...
facis spoilers, va.
Sí, diguéssim que a la sèrie li volen tenir molts de fills, doncs a la línia temporal ja els ha tingut tots. Per tant, una mica per aquí va la línia temporal on apareix, aquí sí, la Lady Whistledown. Que és la gran protagonista dels Bridgerton, no diguéssim, pues aquí també apareix en aquesta línia temporal. I deixeu-me encara assenyalar, o sigui, apareixen diversos personatges dels Bridgerton, he dit la mare de Bridgerton, la mare Bridgerton també apareix també la Lady Danbury,
sí,
amb una història molt divertida de quan és jove, perquè la Lady Danbury doncs és un dels personatges destacats secundaris dels Bridgerton, doncs aquí apareix la seva història. I aquí una cara que jo no m'esperava i que m'ha fet molta gràcia veure-la és la Michelle Fairley, que és la Catelyn Stark de Joc de Trons, que aquí interpreta el paper de la princesa Augusta, que era la mare del rei George el III.
Ah, d'acord.
Era una cara que no m'esperava per res del món trobar-me aquí, i de cop dic, ostres, és la Catelyn Stark aquesta, fent un paper també molt divertit.
Però aquesta no surt a la sèrie, diguéssim, dels Bridgerton.
No.
Només sortirà en aquesta...
Exacte. Aquest,
no?
O sigui, la princesa Augusta, que és un personatge real de la, sí, de la reialesa britànica, diguéssim, doncs apareix aquí i fent aquest paper, no?, de mare del rei George.
Per tant, hem de deixar molt clar a la nostra audiència que la sèrie fa entrades i sortides a la història real.
Sí.
És a dir, no ens l'hem de creure del tot, però algunes pinzellades té, sí, que són verídiques.
Mira, això és una mica com The Crown.
Sí, ah, exacte.
Val? El que passa és que The Crown no t'ho disfressa. O sigui, The Crown et fa creure que és veritat. I en canvi aquí et fa creure que és mentida.
Yeah.
No? Diguéssim que la diferència és aquesta. Totes dues són sèries basades en fets reals.
Sí.
I que hi posen part d'entreteniment, no? Perquè al cap i a la fi és una sèrie, és ficció, anem a entretenir la gent. Però sí que és veritat que dins d'aquesta ficció hi han coses reals i verídiques.
Mm.
El que passa és això, que de Crown et vol fer creure que tot el que t'explica és veritat, i en canvi de Bridgerton és com si et volgués fer creure que tot el que t'explica és mentida. I no és ben bé tot mentida. Vull dir, hi ha coses que són veritat. Ara, no ho sé, no sé si és la millor sèrie. Així és com The Crown, jo sempre dic que va molt bé mirar-la havent llegit la Wikipedia abans de mirar, sí, el capítol, perquè així saps què és veritat i què és mentida. Aquesta potser et distreu una mica. Anar a pensar què és veritat i què és mentida potser et distreus del que vol aconseguir Bridgerton, que no és de cap manera fer-te reflexionar sobre la reialesa britànica com sí que ho fa The Crown.
Molt bé.
Tot això, som tan savis, la Shonda Rhimes és una crack tan crack que evidentment t'ho fa la setmana de la coronació del Carles III.
Home, evidentment. Evidentment.
Per tant, aneu a mirar aquesta
home,
sèrie.
Ella, que... o els programadors, no?
Els programadors,
suposo, mira, els més vius,
Pere,
no?
Coneixen la Shonda Rhimes?
Ella
no
està al darrere.
No personalment, però sí, coneixent el que fa ella...
Ha trucat i ha dit, poseu-la aquesta setmana, no?
Ella va dir,
no?
Escolteu, quan he de començar a gravar perquè això s'estreni la setmana de la coronació
no?
del Carles III? Vull dir que no en tingueu cap mena de dubte, Shonda Rhimes, Anatomia de Grey, és la...
Home, és la notícia de la setmana, la coronació de Carles III. Per tant, aquesta setmana ens menjarem la notícia per totes bandes.
Sí, per això, doncs, dijous, quan s'estrena aquesta minissèrie, una temporada... són 6 episodis només, per tant, és Netflix, els tindreu tots disponibles a partir de que s'estreni dijous, doncs teniu de dijous a dissabte per anar a mirar tota aquesta sèrie de Bridgerton, i dissabte està a punt per anar a veure també la coronació.
Que els anglesos estan empipats alguns, la majoria.
Sí?
Sí, perquè diu que s'estan gastant molts de diners en un país
clar,
que està a punt de...
Home, a veure, mira, l'altre dia vaig comptar quant de temps feia, ara ja no me'n recordo, però fa 70 anys segurament, que no fan una coronació... deixa'ls que es gastin 4 duros, home.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, en paraula...
Clar, el tema està, el tema està que a mi m'agradarà veure en Charles III, que li diuen ells, sí, el temps que dura.
Ja, això també és veritat, però, potser haurien d'estalviar una mica per la següent.
A veure, si has d'abdicar, tant per tant, abdica ja i fem un 2 en 1, no?
Jo tinc moltes ganes de veure què fa aquest senyor, eh?
Ostres, no ho sé.
Quedareu sorpresos, jo, per mi, eh?
O sigui, realment és un rei, estem parlant de monarques, estem parlant d'una lliga que aquí no ens interessa, però el senyor com a perfil monarca insolent, jo crec que és molt més de trencar les normes en Carles
hauria
que no
ser,
en William.
Hauria de ser. Segons la sèrie de Crown, que clar, no sé si és veritat o no, ara em fas dubtar, però sí que ell era dels que apostava per trencar amb les velles tradicions com a víctima d'aquestes velles tradicions.
Sí, és veritat que ho exageren molt a The Crown, aquesta posició de Carles III, però sí que és veritat que hem vist ja posicionaments polítics de Carles III ara, quan ja és monarca, que no haguéssim vist de cap manera de la reina, no? I per tant, en aquest sentit, jo crec que ell, amb aquest paper que ha tingut sempre de no seré rei o m'he d'esperar tants anys a ser rei, doncs ha agafat una mica aquesta insolència, i en canvi el William, que des de petit l'han entrenat, diguéssim, per ser rei, doncs a priori sembla molt més...
conservador.
Exacte, conservador.
Certament.
I bé, veurem aquesta cerimònia, que jo em va fer molta gràcia l'altre dia quan es van anunciar les persones que actuarien en aquesta cerimònia de celebració.
Ah, sí, qui hi haurà?
Mira, us en dic 3 que es van anunciar el cap de setmana passat, i jo quan els vaig llegir els dic... La Nicole Scherzinger, que és una cantant britànica, en Tom Cruise.
En Tom Cruise?
Tom Cruise.
A l'actor?
Sí, l'actor.
I què farà allà? Cantarà?
O es tirarà d'un helicòpter?
Però sap cantar, en Tom Cruise?
No ho sé, però bé. Actuarà a la cerimònia d'obertura. Sí. Actuar és una paraula molt significada.
Potser surt allà i fa xa-xan.
Exacte.
I ja està, i se'n va.
Però bé, i el tercer, que és el millor de tots, en Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh? En sèrio?
Però això...
Sí.
Home, no hagués entès, per exemple, que hi hagués actuat Elton John, per exemple.
No, aquest crec que va dir que no, ja.
Va dir que no perquè era íntim amic de la Diana Spencer. Hem de recordar-ho, que va ser qui va tocar Candle in the Wind en el seu funeral. I bastant empipat, per cert, i bastant ofès, no?, amb com havien tractat a la princesa, no?, la monarquia. Però vaja, en Winnie the Pooh...
Clar, i... Molta gent ha recordat l'escena aquella, el vídeo aquell amb l'ossito Paddington.
Sí, home, clar.
Llavors, aquí els rumors són que potser el rei intenta fer alguna escena com aquesta.
Ai, mare.
Però clar, és que no té el mateix que la reina, que ha sigut com ha sigut i ha fet el que ha fet, però que en aquell moment doncs, era una iaieta adorable, fent el que fem los Paddington, que el rei Carles III fent el que vulgui fer amb el Winnie the Pooh. Jo, o sigui... La imatge que pot deixar això pot ser realment històrica.
Aquest passarà a la història com el monarca sorprenent, ja veureu, que farà moltes coses que no ens esperem.
Bueno, aviam.
Doncs a veure, dissabte la primera part.
Sandra Sotillo, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.